A les 7 del vespre del 10 de març de 1923, uns pistolers de l'anomenat Sindicat Lliure, a sou de la patronal i sota la protecció de les autoritats, assassinaven a trets Salvador Seguí, el noi del sucre, la figura més important del sindicalisme català de principis del segle XX. Salvador Seguí, dins la CNT, propugnava la via més pacífica per arribar a la revolució. A la seva mort, el sindicat cauria a poc a mans dels sectors més llunyans al noi del sucre, partidaris de mètodes més violents. Però què hauria passat si Salvador Seguí hagués sobreviscut a l'atemptat?
Si el nas de Cleòpatra hagués sigut més curt, el món seria diferent.
El nas de Cleòpatra, una hora a Catalunya Ràdio per endinsar-nos en allò que mai no va arribar a passar, amb Enric Calpena.
Potser ara no viuríem en una república si homes com Salvador Seguí, Àngel Pestanya o Joan Peiró no haguessin marcat el seu pensament en el principal sindicat de Catalunya, la CNT. El paper destacat que el sindicat hegemònic a Catalunya ha tingut a la nostra història potser hauria estat un altre si especialment Salvador Seguí hagués desaparegut. I això va estar a punt de passar en diverses ocasions, la més important al març de 1923, quan un atemptat dels pistolers de la patronal va matar un dels seus principals amics mentre ell resultava il·lès. Des de la fundació de la CNT i en bona mesura fruit de l'ideari poc fixat de l'anarquisme, es va poder observar que hi havia dues línies d'acció ben diferents. Una impulsora de l'acció directa com a sistema d'arribar a la revolució i una altra partidària d'enfortir l'organització de la classe obrera per tal d'arribar a la societat llibertària de maneres no violentes, que no vol dir necessàriament pacífiques. Seguí va propugnar la col·laboració amb el sindicat espanyol, la UGT, quan calia, la pressió sindical per arribar a objectius clars i factibles, el pacte amb els sectors nacionalistes quan era convenient als interessos de classe. Aquesta postura, enormement popular i encoratjadora, tenia molts enemics, sobretot entre la patronal i l'Estat, que el veien més perillós que no pas els anarquistes més eixelebrats. Per això van procurar diverses vegades acabar amb ell. El noi del sucre va aconseguir que només començada la República, la CNT, esdevingués una força sòlida, molt crítica amb els poders establerts, però gens disposada a deixar-se arrossegar cap a la violència. La seva empremta decidida el portaria a participar en el govern de la República com a membre del nounat Partit Sindicalista en els moments crítics de 1934, quan semblava que estava a punt de donar-se un cop d'estat. També el seu paper decidit va empènyer l'Estat espanyol a participar des del primer dia entre els aliats a la Segona Guerra Mundial. Sempre amb nosaltres, el nostre assessor, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
La CNT, clar, la tenim tan viva, és el sindicat principal, en fi, tothom el coneix, però té una llarguíssima història i, a més, ha estat a punt de ser un sindicat molt diferent del que coneixem a hores d'ara.
Sí, que la història obre moltes portes. Evidentment, els humans no les podem seguir pas totes simultàniament alhora i, per tant, la CNT ha estat a punt, al llarg de la seva història, de ser moltes coses. Efectivament, és l'únic gran sindicat europeu occidental que és de clara filiació anarquista i que continua tenint una plena vigència en l'actualitat, diguem-ne, és un element més de l'excepcionalitat catalana a Europa al segle XXI, i això s'explica per unes condicions molt concretes de la nostra història i del paper que la CNT va jugar des del seu primer moment, diguem-ne. Recordem que la CNT neix al 1911, però que al seu darrere, doncs, ja hi ha molta trajectòria.
Sí, perquè els arrels anarquistes a tot l'Estat espanyol i a Catalunya especialment, ja ens aniríem gairebé a mitjans del segle XIX.
Sí, sí, gairebé podríem dir...
Amb arrels diferents, diguéssim,
sí, però... podríem dir que es perd en la nit dels temps, però seria exagerat en aquest cas.
Òbviament,
però sí que té...
Qualsevol moviment social es perd en la nit dels temps.
Exacte,
sí.
Exacte. Però sí que des de mitjans del segle XIX, i en tot cas de forma molt clara, durant la segona meitat del segle XIX, l'anarquisme va anar esdevenint una força important en la societat societat catalana que s'estava industrialitzant. Recordem, industrialització significa l'aparició de masses de treballadors concentrats i, per tant, d'obrers, la paraula obrer l'utilitzem en aquest sentit, de treballador de fàbrica. Això és un fenomen que a la Catalunya de la segona meitat del segle XIX és molt evident, és molt potent en el context de la segona revolució industrial, i aquí la ideologia dominant a Catalunya també ho era a altres llocs d'Europa, no, a no gaires més llocs d'Europa, per exemple a Rússia, Andalusia, etc, etc, però als països catalans i en el Principat en particular, doncs esdevenia la força de referència, la ideologia de referència de la classe obrera.
Però és estrany, no? O sigui, és realment una anomalia històrica, això que sí. La força principal entre la ideologia principal entre l'obrerisme o entre la classe obrera catalana hagi estat l'anarquisme, sí, o l'anarcosindicalisme.
Sí. No és gaire habitual en el context europeu, també és veritat que no és del tot excepcional, perquè posàvem aquest exemple rus, etc, etc. Per què es produeix a Catalunya això? És una pregunta que els historiadors ens hem fet moltes vegades i que continua tenint una resposta poc clara, poc incerta, diguem-ne. S'han apuntat factors com, per exemple, que els sindicats d'arrel marxista, els sindicats comunistes, socialistes, acostumen a ser molt potents on, en la indústria pesant, en la indústria de l'acer, la indústria metal·lúrgica, en indústries que comporten unes concentracions d'obrers molt pronunciades, d'uns obrers molt, molt disciplinats, etc, etc, mentre que, en canvi, l'anarquisme acostumava a triomfar en la indústria lleugera. Això vol dir
sí,
la indústria del tèxtil...
La indústria... Fiat de Martorell és la CNT qui domina.
Sí, perquè en el cas de Catalunya, potser perquè Catalunya, aquí sí que la història pot jugar un paper explicatiu d'això, és a dir, la indústria catalana va ser fonamentalment indústria lleugera durant molt de temps, i va haver indústria pesant sobretot a finals del segle XIX, principis del segle XX, arrenca aquesta indústria pesant, però en un context que ja està dominat ideològicament per l'anarquisme i que per tant l'anarquisme també acaba inundant aquests sectors. La CNT esdevé el sindicat de referència en aquest context i a més la seva activitat especialment durant el període republicà, a l'hora d'intentar donar estabilitat a la república, doncs la prestigia i no permet l'aparició d'un gran sindicat de tipus socialista, de tipus comunista, com podia haver estat l'UGT. Recordeu que l'UGT va néixer a Catalunya, però al cap de molt poc temps va migrar cap a Madrid perquè Catalunya no tenia pràcticament filiació. I l'UGT va ser sempre un sindicat minoritari i no va trobar el nínxol, l'espai en el qual desenvolupar-se.
Anem una mica a passos. Sí. La figura cabdal, sens dubte, de la CNT fins pràcticament a la seva desaparició als anys 50, és Salvador Seguí. És un personatge que un senyor ja gran, quan va morir d'una certa edat, li continua sentint el noi del sucre, era una mica ridícul, no? Però en fi, és així. Bueno, així ja ha passat la història.
Ja sí. Sabeu que els noms tenen una particularitat, perdura en el temps, no? El noi del sucre, aquí també un altre d'aquests misteris mai no del tot resolts, diguem-ne, perquè li deien el noi del sucre. El del noi està clar, perquè devia ser molt jovenet.
Sí, quan li van començar a dir.
Exacte, encara que al final de la seva vida això no es correspongués a la seva edat. Sí. Lo del sucre, alguns diuen perquè havia treballat venent sucre.
Ell no ho va aclarir mai.
No ho va aclarir mai. No. Altres han dit perquè era molt dolç.
Sí.
Algú ha dit que especialment amb les noies. Però no ho sé si és cert. En tot cas, li deien al noi del sucre, potser sí que era dolç, potser sí que era dolç amb qui ell volia. També és veritat que tenia un caràcter. Mm. Li sobrava caràcter també, segurament, quan ell creia oportú. I per tant, un personatge d'una personalitat complexa, un personatge que va jugar un paper molt determinant en la història del nostre país, no només el moviment obrer, no només el sindicalisme, sinó en la història del nostre país, i que en determinats moments doncs va fer una demostració de força, de personal, de carisma, fora de mida, diguem-ne, i que no li va faltar mai el coratge d'enfrontar-se en els grans poders fàctics, ja fos la patronal, ja fos el govern de l'Estat, ja fossin els grups parapolicials contractats per una part de la patronal catalana per liquidar la resistència en el moviment obrer, un home que no amagava les seves opinions i que se n'anava a l'Ateneo de Madrid i deia que els obrers catalans no havien de temer res de la independència i que el millor per l'obrerisme català era la independència, i això ho deia en camp contrari, ho deia a Madrid, etc. I per tant que demostrava una claretat ideològica, no només en el terreny de la lluita de classe, no només en el terreny de l'obrerisme i de la millora de les condicions de vida de la classe obrera, que realment tenien un llarg recorregut per millorar, vol dir que encara estava en una situació a vegades molt injusta, però que també tenia una claretat ideològica en el terreny nacional, per exemple, i que entenia que a Catalunya les condicions de vida de la classe obrera no estaven només condicionades per al clàssic conflicte de classes entre obrers i burgesos, sinó també per l'existència d'un estat espanyol o la inexistència d'un estat català que pogués actuar com a marc de referència i de pacte i de protecció dels drets de la classe treballadora.
Durant la seva vida, en la primera part, diguéssim, de la seva vida, hi ha dos moments que em semblen especialment claus. Un, quan encapçala i recondueix, en certa manera, la vaga més important dels primers 30 anys del segle XX, la vaga de la canadenca, que es va conèixer, i després el seu enfrontament amb els grups, amb el FAI, es deia?
Sí, amb el FAI.
Amb el Congrés que es va produir el 31, i entre mig l'intenten matar diverses vegades. Vull dir que és un personatge, parlem un moment d'aquests dos moments claus de la seva història.
1919, Catalunya, s'ha acabat la Primera Guerra Mundial a Europa. Arreu d'Europa hi ha una forta crisi econòmica al final d'aquella guerra. Al final de la Primera Guerra Mundial, arreu d'Europa es produeix una crisi econòmica. Aquesta crisi econòmica frustra les aspiracions de les classes treballadores de molts països europeus que havien pensat que després de la guerra tot s'arreglaria. Aquesta frustració, aquesta injustícia permanent que la guerra no ha contribuït a solucionar, fa que arreu esclatin moviments de protesta i d'intents revolucionaris. A Rússia el 1917, a la tardor de 1917, a Catalunya hi havia hagut un intent l'agost de 1917, la vaga d'agost, la vaga general revolucionària d'agost del 17, però l'any 19 es produeix en molts llocs, es produeix a Alemanya, es produeix a Itàlia, i a Catalunya es produeix una gran vaga. Potser en proporció la més gran d'Europa, la més extraordinària de la història d'Europa, en proporció a la població del nostre país, diguem-ne. Una vaga molt llarga, una vaga que implica a molts sectors productius, una vaga que comença per un fet molt concret, per una disputa al voltant del que s'anomenava el ram de l'aigua, vol dir de la lampisteria, sí, elèctrics, etcètera, etcètera, però que es va extenent molt ràpidament, per això la Canadenca era una empresa elèctrica.
Era la gran empresa. Que de fet no es deia la Canadenca, sinó que venia perquè els seus propietaris i promotors inicials
eren canadencs,
sí, però després això havia variat molt, després s'havien transformat, eren belgues, en fi, és igual, però en tot cas popularment se la coneixia la Barcelona
Traction Light and Power,
això mateix, se la coneixia com la canadenca.
Correcte, doncs en aquest context que hi havia protestes arreu d'Europa, a Catalunya es produeix una gran vaga, una vaga que extén la solidaritat entre la classe obrera, és a dir, cada vegada hi ha més segments obrers que es van afegir, de diversos sectors que es van afegir en aquesta vaga, i és una enorme demostració de força, enorme. El govern no sap ben bé com respondre, té una política dubitativa, a vegades marcada per la repressió, a vegades pels intents de negociació. Davant de la desesperació d'una part de la patronal que està disposada a l'enfrontament al carrer, de sortir al carrer i enfrontar-se als treballadors, de trobar una resposta violenta a les demandes dels treballadors, i per tant, entenguem-nos, una vaga molt complexa en què no està gens clara la sortida. Hi ha milers d'empresonats, milers de treballadors van a la presó, tants que a la Model no hi caben, tants que ja no hi caben ni tan sols amb un juic utilitzat com a penal. Tants treballadors són empresonats que es fan cordades de presos, es lliguen fileres de presos amb cordes i se'ls obliga a caminar cap a l'interior de l'estat espanyol, cap a Guadalajara i cap a Segovia i cap a Ávila i cap a León, caminant a peu, perquè no saben què fer-ne de tants presoners com hi ha. Llavors, i malgrat tot, la vaga continua i la resistència continua. Llavors es produeix un moment transcendental, que és que el govern sembla disposat a negociar l'alliberament d'aquests presos, sembla disposat a acceptar la jornada de 8 hores, perquè es treballava més de 8 hores, sembla disposat a negociar un increment de sous, etc, etc, i llavors els treballadors han de prendre la decisió de si interrompre la vaga en el moment en què estan aconseguint bona part de les seves demandes o continuar la vaga ara que sembla que el govern s'afableix i que, per tant, potser és possible una victòria total. I aquesta és sempre una decisió molt difícil. Quan tu has treballat molt i tens la sensació que estàs a punt d'aconseguir una gran victòria, per què parar-te ara? Per què parar la vaga ara si sembla que els estem guanyant? I l'altra possibilitat és, bueno, però ara estem aconseguint el que volíem, doncs parem la vaga.
Clar, no saps mai si és prudència o covardia aturar-se, clar, és molt difícil. Sí.
I aquest dubte en aquell moment també es va produir. I llavors es fa una assemblea, hi ha una part dels vaguistes que demanen la fi de la vaga, i una part dura, una part més radical, per entendre'ns, que es mostra partidària entremig d'una assemblea, molt gran, en què hi ha milers de persones.
A les Arenes,
a la plaça de
Toros de les Arenes.
A la plaça de Plaça Espanya.
Sí, exacte.
Al peu de la muntanya de Montjuïc, on hi ha tants presos tancats en aquell moment. I aquest serà una imatge que seguir utilitzarà. Hi ha un segment de l'assemblea...
Estem parlant de Barcelona, perquè els nostres llocs de fora de Barcelona no s'aclariran, si no.
D'acord, d'acord. I hi ha una part d'aquesta assemblea que és partidària de continuar la vaga i que es declara partidària de continuar la vaga i que acusa de covardia en els que són partidaris d'acabar-la, i llavors en seguir assumeix la responsabilitat d'aquell moment històric, s'alça i amb veu atronadora enmig d'una plaça de braus i sense ajuda d'elements electrònics, diguem-ne, sense micros ni altaveus ni res, i per tant a crit pelat i a pulmó lliure... fa un discurs molt emotiu, molt emocionant, molt ple de contingut també polític, diguem-ne, que toca el cor i que toca el cervell d'aquells que l'escolten. El discurs, entre moltes altres coses, té una part molt emotiva, que és dir: si avui decidim que continuarem la vaga, aquells que hagueu decidit continuar la vaga, aquesta nit dormireu a casa vostra al costat de les vostres dones, i els vostres fills sabran que l'habitació del costat hi sou vosaltres, els seus pares. Però en canvi, si decidim continuar la vaga també, aquesta nit moltes dones enyoraran els seus marits que estan presos, i molts fills sabran que el seu pare, en lloc de dormir a casa, dorm a la presó. Si hem aconseguit els objectius que ens plantejàvem abans de començar la vaga, també per un deure de gratitud i d'honor d'aquells que han omplert les presons en aquesta lluita, doncs ens hem d'aturar i permetre que surti.
I la vaga s'atura.
I és un gran èxit del moviment obrer, segur, que fa una enorme demostració de força. Tanta demostració de força que precisament la patrona, una part de la patronal catalana, una part, no pas tota, una part considera que ha de trobar un tipus de resposta diferent a la que l'Estat li dona. Hi ha una part de la patronal que diu: aquests del govern són tots una pandilla de tous i de fluixos i s'arruguen davant del moviment obrer, i per tant ens hem d'organitzar en paral·lel. Hem d'organitzar unes forces de xoc, uns sindicats.
És el famós sindicat lliure.
Que són els sindicats lliures. Anomenats també sindicats grocs, perquè el groc era el color que s'utilitza fins i tot per parlar de la novel·la policíaca. Sí. Es diu la novel·la groga, perquè el groc s'associa amb la policia, i per tant els sindicats grocs vol dir els sindicats parapolicials.
Novel·la groga, sí?
Sí.
La novel·la negra, però en fi...
La negra és quan hi ha un crim. Però si és groga, hi ha policies, lladres, i no cal que hi hagi un assassinat. Almenys, per exemple, en llengua italiana s'utilitza il giallo, color groc, per referir-se al gènere de policial. Sindicats grocs, diguem-ne, sindicats parapolicials, sindicats de la patronal que utilitzen pistoles. Doncs l'enfrontament al carrer també s'està produint a altres llocs d'Europa, és a dir, Catalunya, com que batega el ritme d'Europa, s'està produint a Itàlia feixista, etc. A Catalunya, però, el triomf de seguir i del seu sector més o menys negociador i fort i ferm i lluitador, també les dues coses a l'hora de la CNT, donarà una mica més d'estabilitat.
Però al mateix temps, hi ha sectors també obrers que no estan gens d'acord amb que seguir els seus amics, diguem-ho així, comandin el moviment obrer, i volen acció més dura, més directa, volen arribar a la revolució a través d'una via directa, que molt sovint passa per la violència.
I aquests sectors són els que s'organitzaran al voltant de la FAI, o dintre de la FAI.
L'any 27, això encara.
La FAI, Federació Anarquista Ibèrica, que neix a dintre de les presons durant la dictadura de Primo de Rivera, i que, per tant, com que neix a dintre de les presons, segurament té un contingut de fermesa, de força, de lluita, de voluntat de lluita i d'aspiració de la conquesta del que ells consideren el paradís de la classe obrera, i en aquest sentit hem d'entendre també la passió que hi posaran i la duresa del xoc que tindran amb els sectors més moderats de la CNT.
El juny de 1931 se celebrava el tercer congrés confederal de la CNT. Les discussions entre els propers a la FAI i el grup de narcosindicalistes al voltant de Salvador Seguí es van anar fent més i més virulent, fins que Joan García Oliver, el més destacat feista, i el noi del sucre es van enfrontar en un debat molt intens.
La Federació Anarquista Ibèrica, la FAI, és la vigia de la revolució anarquista i proletària. La bandera roja i negra és la bandera de la rebel·lió, l'esperança de la classe obrera en la marxa cap al comunisme llibertari.
I tot això com ho fareu? Feu la revolució, molt bé. Però, i el dia següent? Quin programa teniu els de la FAI per després? Contesta'm això, company García Oliver.
Abans que pensar construir, s'ha de pensar en destruir. N'estem farts que ens facin passar amb raons, tu i els teus, seguir.
Mira, Joan, tu i la FAI teniu una visió simplista, clàssica i una mica peliculera de la revolució. I en canvi el poble, els obrers, pensem que la revolució no es pot deixar en mans de minories més o menys valentes. Ha de ser el poble en massa, els sindicats i la confederació, els qui determinin el gest, el fet i el moment precís de la revolució.
Tots els reformistes l'únic que voleu fer és carrera política. Tu i els teus amics esmorzeu cada dia amb els segadors i l'himne de Riego de fons. Va, ja us ho fareu. Salut!
Salut!
El nas de Cleòpatra.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Quina virulència, no? Aquest tal García Oliver que...
Joan García Oliver de Reus, del Baix Camp...
Què se'n va fer d'aquest home?
Va tindre aquest moment de glòria en què va semblar que podia triomfar en el control del sindicat de la CNT. El cert és que no ho va aconseguir i va acabar representant un sector molt minoritari, que aquesta FAI, dintre d'un...
Aquests van fer atemptats i de tot,
sí,
no?
Sí, practicaven la FAI...
Ja durant la República, el començament de la República.
Sí, va practicar el que s'anomenava anava la gimnàsia revolucionària.
I això consistia en algun fitness estrany?
No,
sospito que no.
No. Jo crec que hem de fer un esforç per entendre'ls, diguem-ne, aquesta sensació de que vivim en un món que és injust, en què molt de temps hem intentat arreglar-lo i no hem acabat d'arreglar, i per tant és el moment de fer un cop de força, i aquest cop de força crearà el paradís perquè crearà un món just. Llavors, clar, això dona molta passió, dona molta força. Aquesta força, ells creien que arribaria un dia que es produiria la revolució. Igual que es havia produït un dia a Rússia la revolució, quan potser ningú no acabava d'esperar, però que perquè arribés aquest dia i no els agafés per sorpresa i impreparats, s'havien d'anar preparant. Aquesta preparació s'anomenava la gimnàsia revolucionària, que consistia, doncs, de tant en tant, assaltar uns quants tramvies, tombar uns quants tramvies, posar algun explosiu o alguna cosa per l'estil. La frontera entre la propaganda pel fet, és a dir, en fer una acció que no fa mal a ningú, però que és una acció que demostra força i per tant és una acció violenta, i la frontera entre un atemptat contra les persones a vegades és subtil i en canvi molt important, segur. I llavors, doncs, ells es van moure en aquest terreny i van acabar sent un sector minoritari i van acabar derrotats per l'altre sector majoritari de la CNT, que malgrat ser anarquista es va comprometre en la defensa dels valors republicans.
Al principi no estaven gens contents amb com girava la República, diguéssim, el començament de la República està ple d'escrits de Seguí, de Peiró, de Pestanya, dient el nom del port dels dirigents republicans i que han traït els ideals, que han fet caure la monarquia, etcètera, etcètera.
Hem de recordar que la República neix de forma molt sorpresiva, i aquell 14 d'abril de 1931, i que el president provisional de la República Espanyola és Alcalá Zamora, que és un catòlic de tota la vida, i que el ministre de la Governació és Maura, que és un catòlic de tota la vida, i que, per tant, aquella és una república que neix amb una certa voluntat i capacitat de consens majoritari de la sociologia de l'estat espanyol de l'època, i algú va parlar d'una república con obispos, significant que aquella era una república com a règim, però no necessàriament una república en el context d'una revolució social contra totes les velles estructures de l'antic règim. És a dir, es pot ser republicà i tenir bisbes, aquesta era la idea.
Sí, sí.
Però hi havia un segment, sobretot vinculat a la CNT, i molt especialment a aquest sector més minoritari, que era la FAI, que deia que ells no havien lluitat tota la vida per anar a una república amb bisbes, i que els bisbes el millor que podien fotre és marxar. I el cert és que, per exemple, la república va expulsar els jesuïtes, i que això va trencar bona part del consens catòlic i va satisfer, però no prou, a una part de les classes anarquistes. I clar, trobar equilibris en aquests contextos era molt difícil, especialment en els anys 30, arreu d'Europa i també a Catalunya.
Sí, sí.
El cert, però, és que això explicaria per què durant un període bona part de la CNT, i molt especialment la FAI, estan en contra d'aquesta república amb bisbes, d'aquesta república que, per exemple, no tira endavant amb força tot el tema de la reforma agrària, que era una vella aspiració, però que, en canvi, per exemple, incrementa molt notablement els salaris industrials. Vull dir que és un context complex
d'analitzar. Però al mateix temps, Salvador Seguí aquí fa un cop de cap quan hi ha un intent de cop d'estat, la Sanjurjada, em sembla que es diu, d'un general anomenat Sanjurjo, d'aquí ve el nom, a l'any 32, ell decideix, ell i els seus, no, òbviament no només ell, però potser com és la figura capdavantera, ens agrada centrar-ho en ell, però òbviament va ser molta més gent, decideixen fundar el Partit Sindicalista, que serà una força clau en els següents anys i durant molts anys. Ara ja no té tanta força, sempre està representat al Parlament, però no la força que té en aquells anys. No?
Bueno, clar, aquí cal tenir en compte això que dèiem ara fa un moment, que és que l'any 31, 32 i 33 els salaris industrials, els salaris dels treballadors industrials s'incrementen una mitjana del 7% anual. I per tant, clar, la República, d'acord, no satisfà totes les aspiracions de la classe obrera, però en satisfà una part important. No està mal que durant 3 anys seguits pugin els sous en un context que, a més, que els preus baixaven i que, per tant, l'increment de la renda disponible d'una part de la classe treballadora era molt important. Quan aquesta situació es veu amenaçada per un cop d'estat d'inspiració més o menys feixista, que és el cop del general Sanjurjo, doncs, en part, és normal que hi hagi una part important d'aquesta classe obrera que diu, mira, escolta, potser aquesta República no és la que volíem, però tampoc no s'hi acaba d'estar malament, i mira els increments de sous, etc, etc. I si la perdem, potser ho perdrem tot. I abans de perdre-ho tot, més val conservar les coses bones que tenim, que déu-n'hi-do són unes quantes. I per tant aquí ve aquesta implicació política de la CNT, dels anarquistes, a través d'aquest partit sindicalista, on hi ha personatges com l'Àngel Pestany, etc, etc, que juguen un paper molt determinant i que contribuiran a donar una base social molt sòlida i una fermesa institucional molt potent en aquesta república.
Tant és així que fins i tot seguir, després d'un nou intent de cop d'estat aquest mes dur, diguéssim, que el Sanjurjo l'any 34 arribarà a entrar com a ministre de la República, ministre d'Indústria, en aquell moment. Vull dir que una figura clau,
No és, només... Sí, això sí que és original, diguem-ne. Catalunya és l'únic país del món que ha portat a dos governs diferents, el català i l'espanyol, ha portat ministres anarquistes. Això no ha passat enlloc més. I és una més de les particularitats del nostre país, gairebé m'atreviria a dir que és que una mena de patrimoni universal que fem aquestes coses.
Tot això és el que va passar després que el 10 de març de 1923 Salvador Seguí sobrevisqués a l'atemptat del carrer de la Cadena a Barcelona. O no?
Tot ha passat com havia de passar.
El present és com ha de ser.
O no?
El 10 de març de 1923, Salvador Seguí va morir a l'acte després de rebre un tret directament al cap. El seu amic Francesc Comas, conegut com a Perona, queia amb el ferit i moria uns dies més tard. L'informe mèdic va indicar que es tractava d'un traumatisme cranial produït per un sol tret. El noi del Sucre va quedar estès a terra amb un sac que el cobria. Un sindicalista, Josep Cardenyes, s'hi va acostar moments després, va veure un cos tapat per un sac i a sota un home vestit amb un vestit fosc, un gran mocador de seda blanc al coll i una gorra al cap. Quan li va veure la cara el va reconèixer i va començar a cridar el seu nom. La notícia amb un no-res va córrer com un regaró de pólvora per tot el Raval, provocant la indignació i la protesta indignada dels obrers. La mort de Seguí privava el sindicalisme català d'un home amb un fort carisma i personalitat que, tot i ser un revolucionari, era un home que despreciava la violència, que estimulava l'educació i la formació dels obrers i que no dubtava a pactar o a trobar acords amb qui fos si això afavoria els interessos dels treballadors. La CNT, l'organització que havia contribuït tant a bastir, derivaria anys més tard cap a uns postulats radicals que no s'adeien gens amb la línia del sindicalisme de Seguí. La gran organització sindical catalana, en absència del noi del Sucre, quedaria dominada pels membres de la FAI, que la polititzarien i la radicalitzarien. Bé, Oriol Junqueras, tornem-hi.
Sí.
Avui està claríssim amb què hem començat a dir mentides, que és que el Salvador Seguí va morir l'any 23. No va viure fins als anys 50 com especulàvem. Però tan clau hagués sigut en Seguí. No ho sabem.
Sí, com sempre no ho sabem mai, i sempre comencem aquesta secció del programa justificant-nos. A més, aquesta vegada perquè estem especulant al voltant d'una sola persona i de l'influència que una sola persona té en la història de tot un
país. Simbòlica, diguéssim, en aquest cas Seguí és un personatge que fins a aquests moments havia estat clau i costa pensar que no ho hagués continuat sent i que amb la força de seguir, això sí que ja és especulació,
sí, sí,
potser alguns dels, de la gent que participava d'un pensament similar com Peiró o Pestanya,
sí,
haguessin tingut més carisma i més potència dins de la CNT.
Sí.
Això sí que és especulació.
Sí. Tot
cas, segur que hagués tingut un paper molt més important i al sí, seu sector.
Hi ha una part de la historiografia, és normal, que considera que els fets s'esdevenen per contextos, eh? I amb independència de la personalitat de les persones. I potser una part del marxisme ha sigut molt insistent en això. És evident, però, bueno, a mi em sembla evident, però que hi ha persones que tenen precisament una personalitat molt extraordinària, que tenen un punt de carismàtic, entenem per carismàtic la capacitat de fer-se seguir, d'influir en el seu entorn, i segur que Salvador Seguí ho era. Llavors, des d'aquest punt de vista, doncs, hi ha persones que marquen indubtablement la història, i que el fet de que Salvador Seguí no hagués mort i que hagués mantingut la seva presència com a líder sindicalista, etc., segurament hauria canviat coses. No sabem quantes, però segurament hauria canviat coses i potser les hauria canviat en positiu.
Avui tenim amb nosaltres, ens acompanya un company de la casa, el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Bellaterra, el doctor Josep Maria Soler i Sabater, que agraïm moltíssim la seva presència, entre altres coses perquè sabem que això dels contrafactuals, això d'especular sobre què hagués passat si, no és sant de la seva devoció.
No.
Jo, per això encara ho agraïm més, no, que estigui aquí.
Gens i mica, el que passa que jo crec que tot el que sigui dins d'aquesta complicitat d'intentar divulgar i aprofundir i conèixer la història, treure la història per seduir la gent amb el coneixement del seu passat, doncs, en fi, em sembla positiu. Però sí que és veritat, sóc molt contrari a les ucronies, molt contrari. I fins i tot a la revista Sapiens, altres llocs, quan em diuen això, dic, però que no hi hauria de ser, però perdo. He de reconèixer que el Consell de Redacció, quan jo sempre proposo que això s'elimini, perdo. O sigui, hi ha historiadors que creuen que sí perquè treu gent cap a la història, però jo no hi soc favorable, la veritat és que no.
De tota manera, li demanem allò, el favor aquest de que ens ajudi una mica a especular sobre aquesta idea. Salvador Seguí, la seva desaparició és clau pel moviment obrer català, per la CNT d'aquells moments, l'any 23, o potser va ser una figura, òbviament, important, però no hi havia pas per tant.
Sí, no, és molt important. Jo vaig conèixer ja molt gran gent que havien estat al seu costat, amb tots els estudis de la guerra i de la postguerra. En Salvador Seguí, primer que tot, hi havia una cosa que és important. Davant de persones que després van tenir una gran presència per la seva radicalitat i per la seva gosadia personal, el Salvador Seguí en tenia més. Què hagués passat, no ho sé. Els xocs, quan els trens, quan xoquen. Sí. Vull dir, ell era un tren, a més, el més pesat de tots. Hi ha una altra cosa que és important. El Salvador Seguí mai va dir que no sabia de fer política, cosa que després es va acabar imposant a la CNT. Ell va dir que no s'havia de fer política parlamentària burgesa,
que
és un altre concepte, no? I després una cosa important. Ell tenia unes relacions molt profundes, diguem, amb tot aleshores ja tenim moviments amb partits polítics que anaven cap al catalanisme, cap al republicanisme, cap a una esquerra nacional i social, i són els anys amb els quals, temps després, aquests apareixerien amb molta força. El Salvador Seguí, que segur que aquí hagués tingut un pes.
La CNT va tenir una deriva, sembla bastant clara, i de fet en aquests moments la CNT com a tal existeix molt poquet, bàsicament la seva hereva és la CGT, que sí, és un altre sindicat, i òbviament no té el pes ni de bon tros que havia sí, tingut a la República. És obvi que és la Guerra Civil qui causa això, però també és obvi que la CNT de principis de la República no és el mateix, no és la mateixa CNT de durant la guerra, que té no, un canvi, una transformació molt important entre aquests dos sectors.
Això algunes són per causes internes, és a dir, i algunes són per causes externes. Causes internes, que clar, la CNT cau en la més gran contradicció. El moment més important de la història de Catalunya, el segle XX, rebutja de tot l'ideari apolític per fer política. Clar, això, si el moment definitiu de la teva vida has de mostrar el carinyo, l'amor, la generositat o l'actuació, i en aquell moment actues en contra del que sempre has dit, fumuda. I l'altre és que, diguem, dins de la línia de la Guerra Civil, el cert és que va tenir una certa actitud erràtica, que les altres forces polítiques se'n van aprofitar. I aleshores, per circumstàncies internes i externes, doncs, va sortir molt perjudicada la CNT FAI.
Retornant un moment a la personalitat de Salvador Seguí, precisament, potser el fet de que ell fos un home que era capaç de generar aquests consensos amb els sectors republicans històrics, amb els sectors del catalanisme, és el que el feia un personatge especialment potent i especialment perillós per a les estructures de poder establertes o de l'estat espanyol o bé de la patronal més tancada. Llavors, si fos veritat allò que hem dit abans, que hi ha persones que per la seva carisma personal són capaços de condicionar la història, això explicaria per què el van triar ell com a víctima. És a dir, quan l'estat, quan qui té el poder, amb independència de qui sigui, quan qui té el poder ha de triar si mata el moderat dels seus enemics o el més radical dels seus enemics, normalment qui té el poder tria matar el moderat dels seus enemics, no el més radical dels seus enemics.
Mira, el dolorós cas més proper de l'Ernest Lluch, a mi em sembla que és molt significatiu. Òbviament hi ha diferències molt òbvies d'ideari, de plantejament, sí, però persona moderada que volia negociar...
Perquè fa més difícil l'apropament. Sí. Si mates el radical, doncs és, en fi, és lògic, però la línia més dialogant, si la fas desaparèixer, llavors el que fas és potenciar els adversaris.
Uh-huh. I trencar, no? Trencar la societat. És a dir, si tu saps que la gent d'ordre que vol tranquil·litat ha de triar entre tu, que ets l'establishment de tota la vida, i un tio que està contra tu però que és moderat, que vol pactar amb tothom, pot ser que una part de la gent d'ordre, la gent que vol tranquil·litat, se n'acabi anant amb els teus enemics. En canvi,
sembla prou assenyat, perquè una persona correcte. Que diu coses que estan bé, clar. Que ja se sap, però que...
Clar. S'ha de recordar que el Salvador Seguí havia rebut amenaces dels grups d'afinitats més radicals de la CNT.
O sigui, havia rebut amenaces de dos costats.
Sí, havia rebut amenaces. Sí. Res més que això, però les havia rebut. És a dir, tampoc l'acceptaven.
Clar. I en canvi, si sobreviuen els radicals, doncs aquests, com que aniran a la ruptura, tota la gent d'ordre i de tranquil·litat no voldrà saber res d'ells. Per això també en altres contextos històrics, quan hi ha una negociació entre un grup terrorista i un govern, doncs és habitual que la part de l'Estat que no vol negociar amb aquell grup terrorista deté en els moderats i potser no deté tant en els més durs, perquè és la manera de trencar la negociació. Vull dir, per tant, potser el que va passar amb Salvador Seguí és el paradigma d'una estratègia clàssica per part d'aquells que exerceixen el poder. Salvador Seguí, per exemple, això que dèiem abans, no? Vull dir, havia anat a l'Ateneu de Madrid i havia dit, escolti, la classe obrera catalana no té cap por de la independència.
Ho sentirem després d'això, sí.
I esclar, això és un discurs molt potent, perquè esclar, t'acosta molt en el catalanisme, que en aquell moment estava creixent. Recordeu que l'any 19, l'any de la vaga de la Canadenca, és també l'any de la primera campanya estatutària de la història de Catalunya. És la primera vegada que Catalunya demana un estatut d'autonomia, etcètera, etcètera, és l'any 19, i que, per tant, el catalanisme estava creixent. O recordeu, per exemple, que l'any 1923, l'any de l'assassinat de Salvador Seguí, és també l'any en què apareixen partits catalanistes nous o formacions polítiques catalanistes o clarament independentistes com Nosaltres Sols o com Estat Català de Francesc Macià. I que una part dels que acabaran estant al costat de Francesc Macià, dintre d'Esquerra Republicana, com per exemple el president Lluís Companys, doncs el que després serà el president Lluís Companys, en aquells llunyans anys de finals de la segona dècada del segle XIX i de principis de la tercera dècada, vol dir al voltant de 1920, per entendre'ns, doncs actuaven com a advocats laboralistes de la gent com Salvador Seguí i els seus amics. I per tant que aquí hi havia molts punts de trobada que haurien pogut reforçar una alternativa nacional i social alhora.
Precisament tal com comentàvem, la mort de Salvador Seguí va trencar una de les principals esperances del poble català. Com a prova, aquest és un fragment d'aquesta conferència que comentàvem que el noi del sucre va fer a l'Ateneu de Madrid l'octubre de 1919.
A Catalunya, els elements reaccionaris del catalanisme sovint aixequen la bandera de les reivindicacions catalanes en un sentit nacionalista. Nosaltres som i serem contraris a aquests senyors que pretenen monopolitzar la política catalana, no per assolir la llibertat de Catalunya, sinó per poder defensar millor els seus interessos de classe i sempre amatents a malmetre les reivindicacions del proletariat català. I jo us puc assegurar que aquests reaccionaris que s'autoanomenen catalanistes, el que més temen és el redreçament nacional de Catalunya, en el cas que Catalunya no el restés sotmesa. I com que saben que Catalunya no és un poble masell, ni tan sols intenten deslligar la política catalana de l'espanyola. En canvi, nosaltres, els treballadors, com que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ans al contrari, hi guanyaríem molt. La independència de la nostra terra no ens fa por. Estigueu segurs que si algun dia es parlés seriosament d'independitzar Catalunya de l'estat espanyol, els primers, i potser els únics que s'oposarien a la llibertat nacional de Catalunya, serien els capitalistes de la Lliga Regionalista i del Fomento del Trabajo Nacional. Tant se val que proclamin el seu catalanisme en discursos i articles periodístics quan són a Barcelona. Si pensen que es troben en perill els interessos particulars de la seva classe benestant, enfollits i a correcuita fan cap a Madrid per tal d'oferir els seus serveis a la monarquia centralista, i més d'una vegada els haureu pogut veure vestint la casaca de ministre. És, per ventura, amb la col·laboració ministerial, com es poden afirmar les aspiracions de llibertat nacional de Catalunya sotmesa a una monarquia centralista i enemiga de l'emancipació dels pobles hispànics? Sortosament, la Catalunya vexada i injuriada, privada de la seva llibertat nacional, coneix bé els seus detractors i sap de quin cantó estan els seus veritables amics i defensors. Una Catalunya alliberada de l'estat espanyol, us asseguro que fora una Catalunya amiga de tots els pobles de la península hispànica. Estic tan cert del que dic, que sense pecar d'exagerat, puc assegurar-vos que si algun dia Catalunya conquista la seva llibertat nacional, els primers, si no els únics, que li posaran entre bancs seran els homes de la Lliga Regionalista, perquè a Catalunya, com a tot arreu, el capitalisme està mancat d'ideologia.
El nas de Cleòpatra. Catalunya Ràdio.
Un text molt emocionant, aquest, i a més dir-se, haver-lo dit a Madrid l'any 19, no sé, dir un text similar al Madrid del 2007, no sé si seria molt adequat al 2008, no sé si seria molt adequat. No?
Home, el que passa, a més ho ven amb una gran preocupació, perquè era indiscutible que a Catalunya no existia un partit obrerista, partit obrerista amb sensibilitat nacional, aleshores. Totes les experiències al costat de la Lliga Regionalista, el que per el futur seria Lliga Catalana, havien fracassat. La gestió de la Mancomunitat va ser una gestió molt bona, tenia un projecte de civilització i l'esquerra no aconseguia un forat. El forat possiblement electoral i polític hagués vingut a partir de l'any 17, 18, 19, quan hagués aparegut i s'hagués consolidat aquesta força política nacional i social d'esquerres. I aquest espectre d'aquesta aliança possible, de tantes reunions i tants berenars a casa de Lluís Companys o de Salvador Seguí, o bé d'en Layret abans, o en fi, del Campalans, totes aquestes persones que això es parlava, tot això es va estroncar.
Aquesta via catalanista i obrerista és curiós perquè anava directament en contra d'una via que havien intentat els sectors més espanyolistes, la via larroxista de Larroux i el Partit Radical. D'això n'eren conscients del que estaven fent amb Don Alejandro Larroux? Sabia el que es feia?
Sí.
O havia sigut simplement un home, diguéssim, entre cometes, honest, que havia intentat simplement defensar el seu ideari i ja està?
Jo més que catalanista diria de plena de catalanitat. I això és el que els hi preocupava. Perquè en Salvador Seguí, recordo que el Joan Manent i algun altre d'aquells vells sindicalistes doncs, que havia estat amb el Peiró i va morir cap als anys 80, deia que el Salvador Seguí havia anat a tota la colla, diguem, dels grups d'afinitat que anaven a la llengua internacionalista al proletariado. Sempre hi ha gent que creuen que la llengua castellana és la internacionalista al proletariado de Catalunya, no? En fi, que llavors doncs, els anglesos, que aquest tipus de coses estan ridícules, no? I el Salvador Seguí els va dir, s'acaba la broma. Aquí a Catalunya tothom parla com vulgui, majoritàriament la gent i els treballadors parlen català i s'ha acabat. I aquesta catalanitat els hi molestava moltíssim. No és el catalanisme, que això seria unes derivacions polítiques que no ho sabem, però la catalanitat és indiscutible.
Recordem que aquest míting de les Arenes que comentàvem, que posa fi a la vaga de la canadenca, el fa totalment en català, Salvador Seguí. Vull dir que no es planteja allò, anem a parlar-li a l'obrer la seva llengua, perquè considera que la llengua que parla la classe obrera catalana és el català.
Hem de pensar que els que van fer l'atemptat a Dato demanen traducció, no els hi donen, però van demanar traducció de les acusacions del castellà al català perquè no l'entenien. Vull dir que el treballador, en fi, a Catalunya era majoritàriament català.
que no. Dato, cap de govern espanyol que va ser assassinat al cap de poc temps en un acte de venjança o de revenja d'aquests sectors d'acció que es veien permanentment agredits pels carrers de Barcelona. Clar, és que hem de recordar que entre 1917 i 1923 els carrers de Barcelona són assassinats més de 300 líders del sindicalisme d'esquerres i català, diguem-ne.
La dada, no sé si és correcte o no, 1923 moren assassinats als carrers de Barcelona 304 persones.
Clar, és que...
doncs això, no tots devien ser...
És la lluita entre els pistolers de la patronal i els pistolers del sindicat, no?
Sí, sí.
El que és veritat és que aquí el punt és el primer moment que algú diu sí, anar cap a la via armada i fer la... En fi, quan es matava pels carrers, el títol d'aquesta novel·la, el Joan Oller, qui és el primer responsable d'això? Però el cert és que això treu la vida política, la treu de la democràcia, la treu del sistema de discussió. I això és beneficiós als que no volen que hi hagi negociació.
I insisteixo també en aquest fet de que Catalunya batega el ritme de l'Europa de l'època, eh? Vull dir que per entendre Catalunya el que passa a principis dels anys 20 cal veure el que estava passant a Alemanya, el que estava passant a Itàlia, el que estava passant a tot arreu, i que Catalunya va intentar trobar també la seva fórmula i que va estar a punt de trobar-la i que malauradament entre l'assassinat d'aquests líders sindicalistes i els excessos també d'una part del sindicalisme i sobretot el cop d'estat de Primo de Rivera doncs va frustrar un encontre que hauria estat potser un dels grans èxits de la història del nostre país.
El 19 de juliol de 1936, una delegació d'anarquistes que havien lluitat als carrers de Barcelona es van dirigir a la Generalitat per prendre la institució. Si la delegació hagués estat encapçalada per Salvador Seguí, potser les coses haurien anat una mica diferents.
Salvador, la CNT i els obrers han estat clau per frenar la sublevació dels facciosos i és just que així es reconeixi. El poder, en certa manera, ara és vostre. Què en penseu fer?
A mi, companys, el poder l'ha d'exercir qui en té autoritat, la Generalitat i la República. Però la situació actual exigeix canvis en molts àmbits i nosaltres els exigim perquè hi tenim dret i perquè els treballadors han aixafat amb la seva sang la sublevació feixista.
T'agraeixo. De fet, tot Catalunya, en definitiva, us agraeix el protagonisme de la CNT en el restabliment de l'ordre. Però quins són aquests canvis de què parles?
Ja te'ls deus imaginar. La col·lectivització de les empreses de subministrament elèctric i de transports i de totes aquelles, els propietaris de les quals siguin afins als facciosos. L'establiment d'un salari mínim de 6 pessetes al dia, ampliació dels serveis d'atenció sanitària i ajuts econòmics a les famílies dels treballadors caiguts en els enfrontaments...
Llevat del tema del subministrament elèctric, crec que podrem fer front a poc a tot el que vosaltres demaneu.
De poc a poc, res, Lluís. Més val que aneu ràpids, perquè si no acabarem prenent allò que ara demanem. La revolució no es fa d'un dia per l'altre, però et ben asseguro que la revolució ja ha començat.
El nas de Cleòpatra. Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Això que hem sentit és una mica la transcripció de la conversa que va tenir en García Oliver, aquest que comentàvem amb en Lluís Companys, però en versió moderada. Això em serveix per preguntar, una CNT dirigida de debò i encapçalada per Seguí, Peiró, Pestanya, com a grans pesos i sense un pes radical de la FAI, hagués tingut un paper molt diferent tant durant la República com a la Guerra Civil? Hagués sigut una força que, no comparable, diguéssim, al que va passar?
Sí, sí, indiscutible. Cap on hagués anat no ho sabem, però indiscutible, sí, sí. No s'haguessin imposat aquestes persones. S'ha de dir que el discurs que fa el Companys, diguem que vosaltres, etcètera, ho havia dit d'altres vegades, eh? Ho va aplicar aquí, però...
Recordem que ella era el que ara es diu, aleshores es deia així, un advocat laboralista, diguéssim, un advocat dedicat a temes sindicals, entre cometes, o de conflictes laborals.
És que Companys havia sigut advocat de molts d'aquests que havien estat a la presó. Companys, el 34, havia estat a la presó...
I abans havia estat a la presó amb Seguí, si no m'equivoco, Martí Barrera, sí, també a Maó, si no
sí,
confoco,
sí,
havia
sí,
estat
sí,
junts.
Al penal de Maó, sí.
A la mola de Maó, sí, sí.
I que molts dels líders de la FAI havien estat tancats junts a la Model amb dirigents d'esquerra que després havien perseguit els de la FAI. O sigui, la vida és molt complicada, eh? Recordem, sí. La República va empresonar a líders de la FAI l'any 33, l'any 32, etc, etc, perquè cometien excessos als carrers. Doncs els líders d'Esquerra que posaven els de la FAI a la presó i els de la FAI que anaven a la presó havien estat junts també a la presó. Ja. I per tant, clar, aquí també cal entendre un context d'una emocionalitat molt trasbalsada pel context de la crisi dels anys 30, etc. I ens ajuda a entendre la complexitat del moment i també potser ens ajuda a entendre les violències que a vegades es produiran i el dolor infinit en què molta gent viurà aquell context tan terrible.
Recordem que sobretot això ja s'havia produït abans, però a partir del moment en què comença el cop d'estat del 18-19 de juliol, hi ha una etapa d'uns 3-4 mesos especialment virulents en què membres de la FAI o gent lligada a la FAI d'alguna manera o altra fa una repressió terrible dins de Catalunya, i això aquí no sé si la CNT s'hagués imposat aquesta línia anomenada trentista, hagués sigut una cosa una mica diferent.
Bé, el que és indiscutible és que en aquest període tothom, i aquestes són paraules del Joan Peiró, tothom, per desgràcia, excepte els que eren perseguits, tothom va matar i va assassinar. Això és el drama de la història de Catalunya aquest període.
Sí. Que també és evident que tenim exemples puntuals, però això el Josep Maria Soler Sabater en sap molt més que jo. Tenim exemples puntuals de llocs on els trentistes, és a dir, el sector moderat de la CNT, controlava el carrer i on no es van produir excessos, sí, com per exemple a Badalona. I que això ens porta a pensar que potser si els trentistes de la CNT, els moderats de la CNT, haguessin dominat el sindicat, potser el país s'hauria estalviat bona part de la borratxera de sang que es va produir, sobretot en les primeres setmanes de la guerra.
No tenim més temps. Agraïm moltíssim a Josep Maria Soler Sabater per haver fet aquest esforç per superar conjuntament el contrafactual o l'ucronia que hem plantejat avui, però em sembla que era prou interessant per parlar
per
una mica...
Per la seducció de la història.
Exactament. Moltíssimes gràcies. Oriol, tornem-hi, no? Un altre programa.
I tant.
No et deixaràs seduir per les veus d'en Josep Maria Soler Sabater.
També. Però tornaré al programa.
El vici és el vici. Això és el nas de Cleòpatra.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Oriol Junqueras. Guió, Jaume Grau. Producció, Pilar Raskin. Tècnic, Dani Jiménez. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Jordi Borda i Jaume Cardús.